Estel, refrescant. Ràdio Estel, amb el suport del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya.
Concert solidari contra la pobresa infantil, diumenge 7 d'agost, a la Catedral de la Seu, a les 6 de la tarda. L'orquestra UNESCO Barcelona, dirigida per Gonçal Comelles, porta a la Seu la millor música de Händel, Mozart i Tchaikovsky a benefici de Càritas la Seu. Amb el suport de Fundació Música Solidària, Fundació Antigues Caixes Catalanes, BBVA, Ajuntament de la Seu d'Urgell, Consell Comarcal de l'Alt Urgell i Bisbat d'Urgell. L'Orquestra UNESCO Barcelona a la Seu d'Urgell en el Concert Solidari contra la Pobresa Infantil, diumenge 7 d'agost a les 6 de la tarda a la Catedral de la Seu.
Gràcies a les beques de la Fundació Pere Tarrés, milers d'infants en situació vulnerable podran anar de colònies i casals un estiu més. Ajuda'ns a fer-ho possible amb un donatiu a peretarrés.org o al 93 430 1606.
Quan un plat t'ha agradat, repeteixes, oi? Clar que sí. Doncs amb Ràdio Estel pots fer el mateix. Sí, home. Entra a www.radioestel.cat, busca el teu programa preferit i fes clic a Ràdio a la Carta. Trobaràs tots els programes emesos fins a la data preparats per escoltar o descarregar. Radioestel.cat i un clic a Ràdio a la Carta. Quan tu vulguis i on vulguis.
Ràdio Estel i Ràdio Principat us convida cada setmana a la taula de l'Evangeli. Una conversa sobre el missatge litúrgic de cada diumenge.
Benvinguts a la taula de l'Evangeli. Una setmana més en aquesta nova edició del programa escoltarem i comentarem les lectures de la missa d'aquest diumenge, que és el 18 de durant l'any. I per a fer-ho, comptem amb la col·laboració dels tres tertulians que ens acompanyen ja als estudis de Ràdio Estel a Barcelona i que són la germana Conxa Adell, mossèn Josep Maria Turull i Francesc Figueres. De seguida els hi presentem. La germana Conxa Adell és monja benedictina del monestir de Sant Pere de les Puelles de Barcelona. Hola, benvinguda.
Ben retrobada, Maria.
Mossèn Josep Maria Turull és rector del Seminari Conciliar de Barcelona. Què tal?
Bé, gràcies a Déu.
Contents? Bé, contents. Contents tots de retrobar-nos un diumenge més per comentar la paraula de Déu.
I tant.
També ens acompanya en Francesc Figueres, que és membre de la Delegació de Pastoral de Joventut de Barcelona i de la Comunitat Betània. Què tal, Francesc?
Molt bé, tornem a estar aquí.
Doncs gràcies a tots tres. De debò, sense vostès no seria possible el programa, com ja saben. Avui els controls són a les bones mans d'en Toni Huguet. La producció és de l'Àlex Alsina. Presenta i condueix el programa Maria Marín. Qui els parla? De seguida ens hi posem.
Ràdio Principat i Ràdio Estel. Sempre amb tu.
Doncs la primera lectura d'aquest diumenge 18 de durant l'any és del llibre de l'Eclesiastès i del capítol primer.
Vanitat i més vanitat, deia el portaveu del poble. Vanitat i més vanitat, tot és en va. Després que un home s'ha esforçat a treballar amb coneixement, traça i eficàcia, ho ha de deixar tot a un altre que no s'hi ha esforçat per res. També això és en va, i és una gran dissort. Perquè, de fet, què en treu l'home de tot l'esforç i de tot el neguit amb què treballa sota el sol? Passa els dies en el desfici i en les penes de la seva servitud, i de nit el seu cor no descansa. També això és en va.
És ben coneguda aquesta frase amb què s'inicia aquest llibre sapiencial de l'Eclesiastès, també anomenat Coelet. Quin missatge ens transmet, tertulians, aquesta lectura avui? Què hi dirien?
Confiança.
Es miren tots tres i no, com dient, qui comença?
Confiança, molt bé. La confiança de que moltes vegades en la vida, clar que hem de treballar i ens hem d'esforçar, però que no la vida és només treball, sinó que hi ha moltes altres coses i que penso que moltes vegades també hem de confiar que... Bueno, adiós regando con el mazo dando, com diu el refrà, no? I que moltes vegades, clar, aquesta ansietat, aquesta angoixa, aquest estrès que portem la societat, ja ho diu la paraula, és que ni al vespre descanses. I clar, si no descanses al vespre, el dia següent no podràs continuar endavant. Per tant, és bo fer aquest dir, posem les coses al seu lloc, no?
De fet, és un llibre, s'ha de reconèixer, molt sorprenent, que una es pregunta com ha anat a parar aquí, a la Bíblia, perquè té uns
expliqui-ho.
Té uns tons, ara no ho explicaré, perquè això és una classe d'introducció a l'Antic Testament, però és curiós perquè té tot uns tons que en diríem com molt pessimistes, i tot és vanitat, i vinga, i una vegada, i una altra, i vanitat, i tot és vanitat, i tot és inconsistent. Però, en el fons, és un posar la realitat en el seu lloc, dir, ep, que... ens acabem aferrant a qualsevol cosa. Qualsevol cosa ens sembla, ens allò, ens hi agafem com a un clavo ardiendo, que diuen, no?, en castellà, com si això ho fos tot. I de qualsevol mitjà n'acabem fent un fi absolut. Sí. Aquí, clar, què passa? Que ens n'han posat un trosset. Però és una manera de dir, ni els diners, ni la fama, ni tantes coses en les quals encara en el món present s'acaba posant el sentit de la vida, no en té tot això al final. Què ens n'emportarem a la tomba de tot això? Res de res. I llavors, davant d'aquesta realitat tan crua, que a vegades intentem emmascarar o maquillar, doncs ho diu, és que al final... llàstima que no surt aquí, però hem de llegir-ho tot. Al final, l'únic que s'aguanta és, com deies, Francesc, la confiança en Déu, perquè l'únic que no és vanitat és Déu.
Em fa gràcia quan em vas passar aquest text, perquè justament avui, 30 de juliol, des d'ara, des del 25 de juliol fins al 30, he estat acompanyant uns exercicis a casa, precisament que ja sabem que els exercicis ignasians segueixen la vida de Jesús, però des de fa uns quants anys acompanyo exercicis a casa seguint el sistema de l'elecció divina, i aquest any hem triat Coelet. Per tant, vaig pensar, rodó, acabem ahir els exercicis i avui n'estem parlant a la ràdio. Per tant, és veritat, passa els dies en el desfici, hi ha molta gent que diu, és que tot el dia he de pensar en aquesta persona i de nit no descanses. Jo dic, home, sisplau, tot el dia no et deixa parlar i a la nit li dones permís perquè no puguis descansar. No, Déu vol que tu descansis en ell. I, per tant, llegir, repassar el text només seguint el que el text diu, hi ha gent que diu, home, això no ho deu dir, la Bíblia. Llegeix-te. Passa, llegeix només el text. I tens la sorpresa que cada dia el text és nou.
El salm d'aquest diumenge, 18 de durant l'any, és el número 89, i té per resposta, al llarg de tots els segles, Senyor, heu estat sempre la nostra muralla. I ens ofereix com una contrapartida. Tot és caduc, Déu, però és etern. Què els suggereix aquest salm?
Penso que s'agrada en línia amb la primera lectura. O sigui, és la confiança en Déu, és saber descansar, aquesta muralla. La muralla sempre és un signe de protecció, és un signe d'estar doncs, tancats, protegits, guardats. I doncs és Déu que vetlla per nosaltres. No? Jo penso que és una continuïtat de que el temps, moltes vegades... dèiem abans, o havia sentit en una tertúlia, que el temps passa molt ràpid. Jo deia, no, el temps no passa ràpid, el temps passa igual. El que passa és que nosaltres portem un ritme de vida que ens fa que el temps passi molt ràpid, perquè el temps és igual. La mesura del temps avui, com fa 50 anys o fa 100 anys, és exactament el mateix. El que passa és que el ritme de vida, com vivim... I jo penso que també aquí la germana que viviu al monestir, a vegades que me'n vaig de cap de setmana a Poblet, clar, dius, a les 10 del matí ja he esmorzat, ja he pregat, no sé què, quan... i què faig el resta de dia? Clar, dius, ostres, em queda tot el dia, i dius, en canvi, quan estàs el dia a dia, dius, vaig corrents a missa, vaig corrents a pregar, vaig corrents... En canvi, és una altra manera de viure les coses, i penso que l'Evangeli, el Sam aquí ens ho recorda.
Sí, aquesta és la manera de veure la vida monàstica de la gent que va als monestirs. La gent que vivim dins els monestirs tenim una lleugera diferència de veure...
Bueno, diferent. Però, clar, l'apreciació que hi ha, diu, a les 10 ja he esmorzat, ja he fet el llit, ja he fet això, ja he fet la pregària personal, ja he fet els laudes, ja, i ara que em queda tot el dia, no?, per omplir.
Però certament aquesta manera de pensar de Déu, que mil anys els vostres ulls són com un dia, pensem que no arribarem mai a fer-ho tot, pensem que... I, en canvi... El tema, una cosa darrere l'altra, és bo.
Com la serenor.
Sí, la serenor. O sigui, diem, no deixis per demà el que puguis fer avui. I és tan sa de dir, puc deixar per demà el que no puc fer avui amb Dalè? La resta, al revés,
jo crec
és molt sa.
Deixa'm complementar-ho. Això és veritat, i estic d'acord. Però jo crec que tant la primera lectura com el Salm ens inviten a una cosa que, mal entesa, que s'ha entès malament, ha estat molt nefasta, però que també jo crec que té origen bíblic en aquí, que és aquest, el famós carpe diem, això que va posar de moda, no?, doncs la política, ai, la pel·lícula aquella famosa, el Club de los Poetas Muertos, no? Viu el dia. El Salmo diu, ensenyeu-nos a comptar els nostres dies per adquirir la saviesa del cor. És això, perquè l'home, diu abans, no?, és com el somni que en fer-se de dia, fuf, o com l'herba que al matí s'espiga i a la nit ja no floreix al matí i al vespre ja no en queda. Llavors, també vivim en un món que molt de patiment, això els psicòlegs no paren de subratllar. Estem tan pendents del passat que hi ha passat o del futur que ha de venir que anem perdent el present. Jo crec que aquesta actitud tant del Kohelet com del Salm ens diu, home, aprofita el que tens, que és el dia, no et deixis, no visquis esclau del passat, no visquis somiant en el futur, gaudeix, en el millor sentit de la paraula, del present, perquè això sí que és a les teves mans. Això que ara fins i tot els que parlen de la consciència plena, doncs que vol dir, escolta'm, sigues plenament conscient d'on estàs, i això t'evitarà molts patiments i et permetrà gaudir de la mateixa vida que tinguis, tant en allò que té de bo com de poder superar les dificultats que ara tinguis.
I ho viuràs més plenament, perquè clar, ho disfrutaràs.
M'agrada la paraula preocupació, perquè ens genera això, preocupació.
Mm-hmm. Passem ja a escoltar la segona lectura, si els hi sembla bé. És de la carta de Sant Pau als cristians de Colosses i del capítol tercer.
Germans, ja que heu ressuscitat juntament amb el Crist, cerqueu allò que és de dalt, on hi ha el Crist, assegut a la dreta de Déu. Estimeu allò que és de dalt, no allò que és de la terra. Vosaltres vau morir, i la vostra vida està amagada en Déu juntament amb el Crist. Quan es manifestarà el Crist, que és la nostra vida, també vosaltres apareixereu amb ell plens de glòria. Per tant, feu morir allò que us lliga a la terra: fornicació, impuresa, passions, mals desig i l'amor al diner, que és una idolatria. No us enganyeu els uns als altres, vosaltres, que us heu despullat de l'home antic i del seu estil d'obrar, i us heu revestit del nou, que es renova imatge del seu creador i avança cap al ple coneixement. Aquí ja no compta ser greu o jueu, circumcís o incircumcís, bàrbar o escita, esclau o lliure, sinó que Crist ho és tot i és de tots.
Pau ens parla de les conseqüències d'haver mort i ressuscitat amb Crist pel baptisme, de viure segons la vida nova del Crist, segons la vida de Déu, en definitiva. I també ens dona uns consells a seguir. Què hi dirien d'aquest text?
Aquest text és d'aquells que mereix llegir, rellegir, no per entendre'l, sinó per gaudir-lo, perquè, és clar, ja que heu ressuscitat juntament amb el Crist, no, ja que ressuscitareu, ja que se suposa que ressuscitareu, ja que si us porteu bé ressuscitareu... No, ja hem ressuscitat juntament amb el Crist. Per tant, la nostra vida està amagada en Déu juntament amb el Crist. Ens és igual que ens vegin, que no ens vegin, perquè en ell es realitza la mateixa acció. I això, realment, si no ho vivim amb una esperança plena, i hem de comunicar això com a cristians. És un repte. Crist ho és tot. L'agafis per on l'agafis, aquesta lectura, avancem cap al ple coneixement. Crist ho és tot, i és de tot. Què voleu que us digui? Després d'això, silenci absolut d'adoració.
I després és aquest home nou que neix, no? Vull dir, quan tu t'aproximes a Déu i vius tota aquesta vida de canvi, que des que Déu que faig... Clar, l'home vell va morint i neix aquest home nou, no? I aquest home nou és aquest home que deies tu ara, testifica, és aquest home que viu aquest testimoni enmig d'un món que moltes vegades, com dèiem abans a la primera lectura, doncs aquest estrès... I llavors veus la gent que dius, i tu no t'estresses? No, perquè visc amb confiança, perquè visc amb pau, perquè saboreso, no? Jo penso que és una mica el que deies abans, mossèn Josep Maria, la resposta de la primera lectura, no? Aquesta deia del Carpe Diem, aquí, doncs, la lectura de Sant Pau als cristians de Corint ve a dir una mica això, no? De dir, cuidado, deixem que aquest home vell vagi morint, que vagi sortint aquest home nou, i aquest home nou us portarà a viure aquesta plenitud, aquesta serenor, aquesta, de dir, hem de treballar, per suposat, no ens podem apalancar, no fer res, però amb pau, amb serenor, disfrutant del moment, sent testimonis allà on estiguem, etcètera, etcètera. No? És aquesta continuïtat de les lectures d'aquest diumenge.
Aquesta lectura que llegim és de la carta als cristians de Colosses i continua la lectura que vam fer el diumenge passat, en la qual ja parlava del baptisme. I en aquí hi parla amb un altre element, i fa una referència a un element del baptisme, quan parla que vosaltres us heu revestit de l'home nou. Un gest que en aquell moment era molt significatiu. Un cop eren submergits en l'aigua de la piscina baptismal i sortien, eren ungits de dalt baix, amb oli, i eren vestits amb un vestit nou i significativament blanc com a signe de puresa. Ara, per desgràcia, ens ha quedat amb un mocadoret que li posem al nen petit i que quasi bé ningú sap què és, no? Però llavors, aquest revestir-se de l'home nou és dir, que aquí hi ha una novetat molt radical i, per tant, aquesta novetat s'ha de notar. I que és com una mica el que a vegades jo em plantejo de dir, i que ens hem de plantejar sempre. Dic, som coherents amb el vestit que portem? Ja sabem que l'hàbito no ha ser el monje, ara que en tenim una, eh? Però hi ajuda. Però, doncs, precisament això, diem, a veure, aquest vestit de cristians realment és només un vestit que em trec i em poso o el vestit indica el que hi ha a dins, no? I el que hi ha a dins, doncs, és això, aquest cercar les coses de dalt, que vol dir que no hi som encara, no les tenim del tot, però que la preocupació és aquesta, i el nostre interès són les coses més profundes de la vida, les de l'esperit, les de Déu, i no les coses més materials. I realment és la pregunta, allò dir, realment se'ns nota que el vestit que portem és de cristians i que indica el que hi ha a dins? Perquè, clar, potser massa vegades encara tot això doncs, que hauríem de fer morir, doncs la fornicació, la impuresa, les passions, els mals desigs, potser encara en tenim molts, i ja no diguem el que més subratlla, l'amor al diner, que, per desgràcia, doncs a vegades quan veiem tantes corrupcions que dius realment són per amor al diner, m'acaso amb ronda, diu, bueno, que n'hi ha una colla que també són cristians i que diu, que l'amor al diner és una idolatria, per tant, és com el pecat més greu. I llavors,
jo penso que aquest mes de juliol, aquests diumenges que estem llegint, estem parlant d'una cosa que rere fons, és aquest Abraham, aquesta confiança, aquest el dol de la fe. És clar, si visquéssim plenament la confiança en Déu, aquest amor al diner, aquest assegurar que tingui les coses ben concretes, tot això no hi seria, no? Pensant la lectura del diumenge passat, em sembla que és l'Evangeli, no? Les grans collites, els graners, perquè guardaré i ja viuré... No, Déu diu, perdona, no, és el dia a dia, que has d'anar treballant i és el dia a dia. O sigui, hem d'aprendre a vegades vivim una realitat molt segura. Avui en dia tot és assegurança, tot ho assegurem.
De tota manera, pensem que és el que depèn de nosaltres. Quan diem revestim-nos de l'home nou, ens hem de deixar de revestir. Néixer de nou, li diu a Nicodem, i es pensa com he de néixer nou. En realitat, la frase hauria de ser ajuda, deixa't, que jo t'ajudi a néixer de nou, d'una manera que ni tu saps. Perquè, és clar aquesta manera de veure de Déu que nosaltres no sabem veure, ni molt menys viure, és clar. Aquesta manera nova, que és el nostre abast. I que no
això és aquesta confiança, és aquest do de la fe, és aquest esperar tot i no tindre allò, la reserva guardada sota candau, no fos cas.
I deixa'm acabar amb el final. No ens oblidem mai d'aquest final. Sí. Crist ho és tot.
I és de tots.
I és de tots. I que ningú no se'l vulgui fer seu i només seu.
Molt bé. Doncs Hauríem de continuar endavant, però abans recordem als nostres oients que estem compartint aquesta tertúlia al voltant de les lectures de la missa d'aquest diumenge 18 de durant l'any amb la germana Concha Adell, que és monja benedictina del monestir de Sant Pere de les Puelles de Barcelona, amb mossèn Josep Maria Turull, rector del Seminari Conciliar de Barcelona, i amb Francesc Figueres, membre de la Delegació de Pastoral de Joventut de Barcelona i de la Comunitat Betània. Ara sí, l'Evangeli de Sant Lluc i del capítol 12.
En aquell temps, un de la gent digué a Jesús:
Mestre, convenceu el meu germà que es parteixi amb mi l'herència.
Jesús li contestà:
Bon home, qui m'ha encomanat a mi que fes de jutge o de mediador entre vosaltres?
Llavors digué a tothom:
Vigileu, guardeu-vos de tota ambició de posseir riqueses, perquè ni que algú tingués diners de sobres, els seus béns no li podrien assegurar la vida.
I els ho explica amb una paràbola.
Un home ric va treure de les seves terres unes collites tan abundants que no tenia on guardar-les. Tot rumiant es va dir: ja sé què faré. Tiraré a terra els meus graners, en construiré de més grans i guardaré tot el meu gra i les altres mercaderies meves i em diré a mi mateix: tens reserves per a molts anys, reposa, menja, beu, diverteix-te. Però Déu li digué: vas errat. Aquesta mateixa nit et reclamaré el deute de la teva vida i tot això que volies guardar-te, de qui serà? Així passa amb tothom qui reuneix tresors per ell mateix i no es fa ric als ulls de Déu.
Una persona demana a Jesús que l'ajudi a resoldre una qüestió d'herència, però el mestre se desentén d'aquest problema jurídic, donant-hi la seva mentalitat i els seus consells. Què hi diuen, doncs?
Continuem amb aquesta reflexió. Jo penso que... I a més, a mi el que em sorprèn, i no em sorprèn, però m'agrada veure que les lectures de cada diumenge, la Bíblia, avui en dia, després de tants anys que s'ha escrit, com segueix sent tan real. Perquè quantes famílies s'han trencat avui en dia per culpa de les herències? Quants germans s'han barallat? Quantes cosins o famílies han deixat de parlar-se per quatre duros, a vegades, que després... Moltes vegades és com diu la paraula, no? Jo no vinc a fer-vos aquí de jutge de que toca tu o toca tu. O sigui, la realitat és una altra, no? I torno a dir una cosa que penso que és molt, molt interessant i que avui en dia l'hem perduda, no? És aquesta faena de posseir coses, de tenir coses. I moltes vegades ens converteix a ser esclaus de les coses. Jo sempre he dit que una casa no és perquè tu la serveixis, sinó la casa és perquè et doni conformitat a tu. I quan veus la gent que està pendent de no, és que la casa d'estiuets, no, és que la casa de la platja, no, és que l'apartament, és que ara tinc que treballar més hores perquè tinc que pagar, i vas veient que són esclaus de les seves possessions. I no les disfruten, eh?
Jo subratllaria, vull subratllar la continuïtat que hi ha en totes aquestes tres lectures on apareix aquesta preocupació, no? Tots els mals que Jesús indica de l'ambició de posseir riqueses, de l'amor al diner, com ens parlava abans Sant Pau, de voler donar una consistència absoluta al que no en té, no? I llavors, doncs, això realment és una de les coses que hauríem de convèncer, com diu Jesús, que els diners no són els que ens guanyaran, ens asseguraran la vida de debò, sinó que doncs, els diners ens han de servir doncs, per poder viure i que el que visquem és la vida, que no visquem esclaus del diners, de tenir-ne més, perquè si passa alguna cosa, doncs, i contínuament és allò, aquella història famosa, no, doncs, que expliquen d'aquell pescador que ha pescat quatre peixos i ve un senyor empresari i diu: oh, però, i no vol pescar més? I diu: i per què? Si en tinc per avui. I diu: oh, perquè és que si pesqués més, doncs podria muntar una empresa, i si muntés una empresa, després podria doncs, muntar una cosa enorme, doncs, que exportés a tot el món, i així, així. I el pescador li diu: i al final per què? Diu: oh, perquè pogués anar-se'n tranquil a dormir i feliç. Diu: doncs per això ja ho puc fer ara, no?
I tant. De totes maneres, Francesc, que estic d'acord amb tu amb aquest sentiment d'acumular coses, però fixa't que alhora estem compartint amb una cultura d'emprar i llançar. Per tant, per un cantó és el no acumular, no cal que acumulis perquè hi vés canviant i renova't i una cosa que et podria durar tota la vida resulta que no, perquè a més que canvien a nivell, per exemple, del programari. L'altre dia deien, és que el mateix Microsoft ja diu: aguardeu, atenció, que els enginyers d'ara hauran d'inventar com obrir en el futur el que ara estem usant, no? I això és molt greu. És molt greu perquè nosaltres, per exemple, que al monestir doncs, tenim servei de roba per a usuaris que ho necessiten, doncs ens ve roba nova. Amb aquesta cultura de comprar.
Aquesta parròquia arribava roba amb l'etiqueta encara de la botiga.
Sí.
Arribava amb l'etiqueta
sí,
de la
i amb
botiga.
La bossa sense obrir. Aleshores dius, quina pena, no? I no sé, ens hem de plantejar molt com vivim i els cristians com també emprem les coses. Hem de tenir un sentit ecològic i ho podem lligar amb la Laudato Si del Papa.
Exactament, el que anava a dir ara. Jo penso que el planeta, el Papa Francesc, ens ho ha recordat molt clarament. Vull dir, tenim una natura, tenim una creació que està dient que no aguanta més, que no pot més, i l'home o es replanteja molt seriosament de cuidar-la, respectar-la i al mateix temps beneficiar-se, però, o si no, això ens porta... que ja es comença a veure tota una sèrie d'alteracions climatològiques a nivell internacional, a nivell de que plou en un lloc que mai havia plogut com està plovent ara, sí. I, en canvi, el lloc que plou habitualment està deixant de ploure. I això també comporta unes alteracions en el dia a dia, en els pagesos, en els boscos, etc. I penso que tot va lligat, no? És aquesta confiança en Déu i aquest esperar en Déu i aquest, doncs, respectar el do de Déu. I el do de Déu és el do de la vida que ens ha donat amb la natura, amb nosaltres mateixos...
I només voldria afegir una cosa respecte a l'última frase, que enllaça amb el judici final. Per tant, què vol dir ser ric als ulls de Déu? Donar el vas d'aigua, és el nostre vas, donar el vas d'aigua, donar el temps, que és el més difícil de donar, més que el vas d'aigua.
Totalment d'acord.
I que és el que Jesús també ens convida, i que potser les cultures aquestes com més ancestrals doncs sabien viure, que és una cultura de la solidaritat, que es diu, bé, aquí, amb la paràbola aquesta, què vol ell dir, doncs, pa mi, tot per mi, i ja està. Però diu, escolta, el que Déu vol, doncs, és que a mi me'n sobra, doncs, no tant per quan en necessiti, sinó qui en necessita, perquè hi ha qui en necessita ara, doncs. Ara ofereixo, i després això ja... Si tu, la preocupació per quan jo en necessiti, doncs, ja vindrà precisament per aquest treball que has fet ara, perquè hi ha hagut qui necessitava i tu li has ofert perquè te'n sobrava.
Tornem a les...
I això és una mentalitat que no la tenim, que som molt individualistes i jo m'he d'espavilar perquè jo me n'he de sortir i jo sol com m'ho faré, ara, després i al final, i dir no, perquè això ens acaba tancant a nosaltres mateixos i acaba creant això. Sense voler, nosaltres ja ens dediquem a la cultura del descarte, això que li agrada tant al Papa, perquè descartem els altres perquè això ens impedeix d'ajudar-los i ens impedeix d'obrir-nos perquè en el seu moment ens puguin ajudar nosaltres.
Tornem a les primeres comunitats, que ho compartien tot, que vivien amb aquesta plenitud i eren més lliures i eren molt més feliços, i això és el que feia que el seu testimoni de vida donava aquesta vida, no? I penso una cosa que penso que també és molt important, i amb els joves ho treballem moltes vegades, quan, el que deies tu abans, el tema del temps, quan no tinc diners, però tinc temps, i aquest temps el puc compartir amb acompanyar un malalt, acompanyar una persona gran, acompanyar un nen que està amb un tutorat de menors, i quan els joves perden, els, entre cometes, aquest temps pels altres, ells mateixos ho diuen, hem sentit una plenitud que no he sentit potser passant tot el dia avui a la platja.
I tant.
Pensant només en mi, que estigui bé morenet, en canvi, pensant en aquell nen, o en aquell avi, o en aquell malalt, o en aquella història X, allò m'ha donat molta més vida que no pas això.
I abans, quan deies tu, Josep Maria, el tema de compartir, el tema de tenir les coses per avui i no tenir-les pel demà, m'he recordat de la multiplicació dels pans i els peixos. Si tothom s'ho hagués quedat a la bossa el seu menjar...
No hi ha hagut ni pans ni peixos per multiplicar.
I en canvi, tothom va anar a aprendre a compartir amb poc que tenia. I em va superar no sé quantes cistelles.
No, és això. S'ha de fer amb, a veure, amb seny. No? Ara algú dirà, oh, què volen dir? Que no
ha de prendre
cap mesura. No, simplement que portat a un extrem, doncs acaba sent allò que diuen, totes les masses piquen.
I tant.
Hem de ser responsables i tindre seny a la vida.
És més fàcil del que pensem.
Sí.
Fàcil o senzill?
Senzill.
Ah.
Tinc un germà que diu...
Fàcil no ho és.
Tinc un germà que diu, podem t'ho fer complicat, perquè fer-ho fàcil.
Ah, bueno. Va, ara sí que ho hem acabat malament, una mica malament.
No, el contrari.
D'acord, doncs aquesta sintonia de fons que ens ha posat el nostre tècnic de control avui, en Toni Huguet, a qui agraïm la seva col·laboració imprescindible també en el programa, doncs donem per acabat aquests comentaris que hem fet a la litúrgia d'aquest diumenge 18 de Durant